Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio, en Josep Lluís Blázquez.
Sant Cugat del Vallès, Espai Natura. Una promoció immobiliària molt particular, ja amb la primera fase acabada i habitada pels seus propietaris, que ostenta quatre fulles verdes del Green Building Council. El màxim de fulles verdes que atorga aquest organisme és 5. És un dels primers edificis residencials de l'Estat que aconsegueix la certificació energètica A i al llarg d'aquest any ha estat nominada als Premis FAD i finalista als Premis Catalunya Construcció.
Com bé sabeu, Sant Cugat és un dels municipis de Catalunya amb el preu de l'habitatge més alt i aquesta promoció no és cap excepció. Però si comparem el preu d'aquests pisos amb d'altres de la mateixa zona, el sobrecost derivat de les seves innovacions en bioconstrucció no és significatiu. I si a més ponderem el cost inicial amb l'estalvi en consums energètics i en factures de visites al metge que la vida en aquest espai proporciona, al llarg dels anys el balanç final és que ens trobem al davant d'uns habitatges clarament molt més econòmics que els del seu entorn, construïts amb materials i procediments convencionals. En tot cas, l'interessant d'aquesta proposta és la seva projecció en futures construccions que, sens dubte, amb el pas dels anys i a mesura que es vagin implantant, resultaran molt més econòmiques per una simple llei de mercat.
Visitem l'Espai Natura acompanyats de Manuel Bailo, de Bailo Rull, arquitectes Olga Velasco, de la promotora Marcove, i Ricard Santamaria, el director de House, un ens multidisciplinar creat amb el propòsit de desenvolupar tècniques constructives compromeses amb l'excel·lència en la sostenibilitat dels espais habitables, la gestió holística de l'entorn i la salut de les persones.
Estem a Sant Cugat, a Espai Natura, que és el primer projecte d'habitatge col·lectiu construït sota un concepte que ara us explicarem, que és el concepte House, i és una col·laboració del despatx d'arquitectura Bailo Rull. Avui tenim amb nosaltres aquí a Manuel Bailo, bon dia.
Bon dia.
Olga Velasco, de l'agència Marcove.
Hola, bon dia.
I Ricard Santamaria, que és el director de House, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Potser que ens expliquessis primer de tot com neix aquest projecte House i en què consisteix.
Doncs mira, House és la resultant de la voluntat i l'interès i el desig, al final, del despatx Bailo Rull i de Marcove com promotora i constructora, que fa anys que venen desenvolupant una feina de recerca, de millora de processos, per mirar d'assolir dos objectius. El primer, de fer cada vegada edificis més compromesos amb la sostenibilitat, respectuosos amb el medi ambient, i després de posar les persones al mig de tot, com a principal interès, i buscar per elles espais saludables, espais que respirin, ens agrada dir a nosaltres. I darrere de tot això, doncs hi ha tota uns paràmetres i uns criteris, integració de millores, és a dir, incorporar tota aquella solució que cada vegada ens apropi més a aquests dos objectius, no? El de fer espais saludables, edificis que siguin sans, i sempre doncs, tenim molt present el respecte per la sostenibilitat i el medi ambient.
Molt bé. Olga, estem en aquest Espai Natura, que en realitat són quatre blocs dels quals n'heu acabat la primera part. Com establiu la conveniència de aplicar per primera vegada aquests paràmetres de House en aquest espai concret?
Pues estem molt contents, creiem que ha tingut una molt bona recepció per part dels usuaris. Crec que cada cop hi ha més gent sensible als temes de la sostenibilitat i sobretot de la salut, i que incorporar tots aquests processos en l'habitatge ho troben molt interessant, no?
Ara mateix estem a la part interior, que és, bé, doncs hi ha una piscina comunitària, una zona jardinada.
Deixa'm dir-te que ara sí. Encara no el veus, però l'espai comunitari incorpora també un hort de 250 metres quadrats, que a través d'un règim cooperatiu en podran gaudir tots les persones que visquin a la comunitat, no? Trobem que ens agrada esmentar-ho, perquè és bastant innovador.
Potser, Manel, abans d'entrar a dins, ja que som en aquest espai exterior, que parléssim una mica de les principals innovacions en sostenibilitat que heu inclòs. Per exemple, pel que tinc entès, hi ha tot un sistema d'aprofitament d'aigües pluvials, que és precisament el que facilitaria els treballs en aquesta horta, etc. No?
Sí, no, de fet aquest projecte neix des d'un interès real per part de Marcove per aquests criteris que l'Olga esmentava. De fet, l'edifici en si, a part de tenir doncs, tots els requeriments necessaris i obligacions necessàries per complir amb la normativa vigent de Sant Cugat, que és un ajuntament en el que el tema del medi ambient és clau i bàsic i és fonamental, per tant, la recollida d'aigües, etc. Nosaltres el que hem fet ha sigut bàsicament dissenyar una revisió, no, de lo que és la galeria tradicional. S'ha dissenyat una peça de formigó prefabricat que incorpora, diguem, tots els elements necessaris per aconseguir que un espai habitable sigui, a més, un espai que, des d'un punt de vista tèrmic i d'aportació a l'edifici per millorar, doncs, el comportament dels habitatges, l'ajudi, no? Això és una galeria que està a l'altre costat, a la façana ponent, i, en canvi, aquí està aquesta mare, que és la zona comunitària, que és aquest jardí que el Ricard esmentava. És, com veus, una façana molt transparent, precisament per intentar tenir dos tipus de façanes, no? Una façana molt més sòlida, compacta, que és aquesta d'aquesta galeria amb aquestes peces de formigó prefabricat, i aquest costat d'aquí, que és una façana molt transparent, molt oberta, que capta la llum i que es llença sobre aquest espai comunitari que, quan estigui 100% acabat amb els altres edificis, ajudarà a entendre millor aquesta idea d'un espai interior i un espai exterior protegit, bueno, en aquest cas depenent de cada una de les orientacions, amb un disseny especial del que és aquesta galeria climàtica.
Espai urbà, exteriorment està integrat en un carrer perfectament urbanitzat, però a l'interior, doncs, és una mica com una connexió amb el territori a través de la vegetació que heu triat.
Sí, no, en aquest sentit, aquesta promoció té una gran virtut, i és que està al peu, no, dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i a la vegada estàs al peu de, no, de la Serra de Collserola. Per això surti aquest nom de natura, no? Perquè és aquesta gran virtut que té aquest sector, no? del Mirassol, i és que estàs lligat a la natura, a la muntanya, a la Serra de Collserola, al parc natural, i alhora estàs connectat a la ciutat gràcies a la infraestructura dels ferrocarrils, no? En aquest sentit, aquesta illa interior, aquest espai comunitari, vol, d'alguna manera, o acabarà sent, no, com un trosset més de Collserola, no, amb aquesta idea d'incorporar les mateixes espècies que tenim a la muntanya, doncs portar-les al jardí i que sigui, doncs, això, com un tros de Collserola entre els edificis, no? Amb aquesta idea de reforçar el que l'Olga i el Ricard explicaven, de que aquest projecte House, doncs, siguin edificis gairebé al mig de la natura, però alhora amb la connexió i la modernitat d'estar enganxats amb una infraestructura tan important com són els ferrocarrils.
Molt bé. Olga Velasco, un goig tornar a sentir a parlar d'habitatges de 140 metres quadrats, sobretot que últimament s'està debatent els pisos rusc famosos a Barcelona, que portem anys i anys parlant-nos de minipisos de 30 metres quadrats, etc. I semblava que en els últims 20 anys el mercat anava cap a pisos cada vegada més petits, i ara de cop i volta, doncs, estem parlant això d'habitatges d'un cert confort, amb uns acabats, a més, que fins fa 4 dies era una mica d'habitatges de l'estànding, no?
Sí, bueno, des d'aquesta perspectiva de voler posar la persona en el centre una mica del projecte, aquests anys de boom immobiliari on la vivenda s'ha convertit quasi com en un objecte de consum ràpid, no?, pues havia de canviar-se. Al final, les vivendes són el lloc on passen quasi les coses més importants de la vida de les persones. No només és un tema de metros, sinó el luxe l'hem deixat d'entendre com el luxe que en teníem a l'estanding aquest que tu deies. Per nosaltres ja no és les marques dels materials que hi poses. Entenem el luxe més com la qualitat de l'aire que porta la vivenda, el volum d'aire que hi ha a la vivenda, que els materials no emetin substàncies tòxiques, la traçabilitat de tot el que incorporem, que els proveïdors tinguin criteris de responsabilitat incorporats amb els seus processos de fabricació. És un luxe entès de manera diferent, no? I és sempre sobre la base aquesta de centrar l'individu com a l'eix principal una mica del projecte.
Molts de nosaltres, empreses i persones, manifestem aquest interès per la sostenibilitat i la salut. A tots se'ns omple la boca, no?, dient que som sostenibles i que... Però en el nostre cas hem volgut arribar a lo concret, és a dir, poder manifestar aquests dos atributs, donar-li forma concreta. I seguint amb el que ens explicava l'Olga, la proximitat, no?, dels materials incorporats a l'edifici, doncs, en gairebé dues terceres parts són materials que provenen d'un radi de 200 quilòmetres des del punt de construcció. Això a nivell d'emissions de CO2 doncs és un èxit, no? Perquè disminueix molt la despesa energètica. A nivell de disminuir la demanda energètica de l'edifici, que deixen dir-te és un edifici amb classificació energètica A, amb un 40% menys de demanda de la que et demana la pròpia certificació. És a dir, seríem una A++, per dir alguna cosa, si existeix.
I difícil d'aconseguir aquesta certificació, deixa-m'ho dir pejorativament, en un bloc de pisos, no?
Bueno, si no estic mal informat, diria, però deixa'm un espai a la imprecisió, que som, o hem construït el primer edifici multiresidència de promoció privada, com a mínim, a la comarca del Vallès, no et sabria dir si tota la província de Barcelona, que ha aconseguit aquesta certificació. Però que anem més enllà, és a dir, t'estic dient que tenim un 40% menys, o més, en sentit contrari, del que la normativa demana. Hi ha molts aspectes que ens lliguen i que ens avalen a dir que són sostenibles. Tornant al jardí, doncs, aquesta petita part de Collserola que està aquí dintre està escollida no només que provingui del parc, sinó que a més són les espècies que demanen menys aigua per sobreviure. I aquesta poca aigua que demanen, doncs l'obtenim per la circulació de les aigües pluvials. Hi ha multitud de detalls, des del propi, bueno, el Manel us pot explicar l'embolcall, no? El sistema SATE que hem incorporat per la disminució d'aquesta demanda, la disminució de ponts tèrmics, el sistema de doble ventilació, tornant al luxe que ens parlava l'Olga, l'aire interior és el resultat de l'aplicació d'un sistema de ventilació de doble flux que amb un consum molt baix d'energia permet tenir sempre aire renovat, aire net, aire amb poca presència de CO2 i que, a més, ajuda a través d'un intercanvi tèrmic interior-exterior demanar menys energia per arribar a una temperatura de confort.
Segur que en Manel Bailo ens pot explicar moltes coses al respecte, perquè a Bailo Rull esteu treballant des de fa molt temps amb un concepte, el que vosaltres en dieu arquitectura de constel·lacions, per arribar a edificis, cadascun d'ells amb les seves pròpies particularitats. Per què no ens descrius una mica les constel·lacions per concebre aquest projecte?
Bueno, sí, la idea de les constel·lacions és bastant veritat de com treballem nosaltres, no?, els nostres projectes. És veritat que cada projecte és una oportunitat per posar més èmfasi en un criteri o en un altre, no? I en el cas de l'Espai Natura, aquesta constel·lació que ens ha ajudat, o aquest element de la constel·lació, que al final és un projecte, que és una constel·lació, i en aquest sentit doncs, és un projecte en la que el clima, no?, la resposta al clima és el criteri que organitza aquesta constel·lació. Com es dissenya un espai que fa de transició entre el que és l'espai interior de la vivenda i l'exterior, el context, el clima, no? I això s'acaba concretant, que de fet és el que fem els arquitectes, és passar de les idees a la concreció, com deia abans el Ricard, al final amb unes peces molt senzilles de formigó prefabricat que ensamblen persianes, vidres, fusteries, etc., per construir un espai de transició entre el que és el clima, l'exterior i l'interior de la vivenda, amb unes solucions constructives, no?, que passen doncs, per el disseny d'aquest coixí climàtic, amb unes peces de formigó prefabricat i unes façanes, en aquest cas, utilitzant un aïllament de 14 centímetres amb una façana de SATE, no? I al final això, doncs, bueno, tota aquesta mena de constel·lació es concreta doncs, amb aquest edifici que tenim aquí al davant, amb unes façanes més transparents, unes façanes més sòlides, més que es poden manipular, que són on hi ha unes persianes graduables, orientables, segons, diguem, l'època de l'any i el dia, i l'hora del dia, no? Nosaltres no havíem dissenyat mai doncs, una galeria climàtica i mai havíem dissenyat una peça de formigó prefabricat que té dintre la persiana, el caixó de persiana, la peça d'aïllament, etc. Per tant, entenem que els projectes són l'oportunitat per investigar, no? O sigui, no entenem l'arquitectura sense la recerca, no?
També pel que he estat veient, heu fet molta innovació en tema d'absorció de radiacions.
Hem mirat de ser molt curosos, no? Una vegada més, tenim molt present la salut com a proposta, com a compromesa. Sí que és cert que és un camp on no hi ha evidència científica i on hi ha, no?, molt de debat però hem aplicat un criteri de prudència i davant l'ausència d'evidència el que sí hi ha indicis que no són prou ferms com per esdevindre evidència, però hi ha indicis de que, home, doncs, dormir o descansar o estar a prop d'un determinat camp elèctric o magnètic d'una determinada intensitat, un nombre d'hores X, doncs no és bo. Com de dolent és? No serem nosaltres qui ho diem, però sí que davant d'aquesta possibilitat doncs mirem de que l'efecte minimitzar-lo al màxim. I aquí fem bàsicament tres actuacions. Una és fer tota una distribució de la xarxa elèctrica en forma d'estrella, no d'anell, sinó d'estrella, mirar que el gruix dels cables, al ser d'estrella, són més petits, amb la qual generen menys camp. L'apantallament d'alguna de les parets, perquè la persona o persones que dormin en aquest espai no puguin veure alterat el seu descans en la presència d'aquests camps. Després també disposem de biosuits, que és un dispositiu que el que fa és anul·lar la presència de camps durant les hores de descans o de nit si no hi ha demanda elèctrica específica. És a dir, si tu estàs dormint, si no endolles res que exciti, no hi ha corrent. Això s'aconsegueix amb el bioswitch. I aquí m'agradaria esmentar el Carles Anyó, que va ser la persona que va fer tot el disseny, i no només el disseny, la posada a terra, aconseguint uns nivells d'impedància de Guinness, quasi et diria. És a dir, recordo que eren del 0,2 quan la frase que ens van dir és, bueno, això és propi d'una instal·lació d'una central de banca, no, d'alta seguretat. Pel públic menys avesat, dir-los que la posada a terra és el clavegueram, no, per on tot l'accés de camp, tot l'accés se'n va cap allà. Això allibera de la presència d'aquests camps, que en alguns casos i en determinades circumstàncies poden ser nocius. Això sí que no és opinable, això és un fet. No? Tots aquells oients que hagin sentit a parlar, doncs, de l'edifici malalt, no? I la presència de lipoatròfies amb algun dels habitants d'aquests edificis, part del causant d'aquesta malaltia és humitats relatives baixes amb presència de camps elèctrics alta. Hi ha un altre punt també rellevant, que és el confort acústic. Són molts els metges que apunten que la manca de confort acústic poden acompanyar o accelerar processos de psicopaties, de neuropaties, sobretot en espais urbans. No?
Olga, aquí hi ha un sobrecost sobre el que pot ser una promoció estàndard que segurament els veïns han pagat amb molt de gust a canvi de gaudir d'aquesta molt millor qualitat de vida. Vosaltres detecteu que, així com ja fa molts anys hi ha un target de públic comprador de cotxes que valora l'eficiència energètica dels cotxes, que siguin elèctrics, etcètera, etcètera, aquesta consciència, diguem-ne, millennial, no estava arribant encara al sector de l'habitatge. Vosaltres detecteu que els vostres clients cada vegada més valoren això molt per sobre del cost final de l'habitatge?
Jo crec que sí, jo crec que cada vegada hi ha un públic més sensible amb això, no? I més tenint en compte el que ja comentàvem, no? Que al final l'habitatge és un element molt important i molt perdurable amb el temps i que trigues molts anys a pagar, no? Llavors al final aquesta mica de sobrecost que pot ser que en aquests moments tingui, sobretot perquè...
Perdona, que t'interrompi, dius una mica, es podria estimar en algun percentatge?
Saps què passa? Que com al final la incorporació de tots aquests elements de 0 a 100
sí, és
difícil, un camp molt llarg,
sí, sí.
Pues, entendre aquest sobrecost és especificar-lo quantitativament és difícil, no? Però millor estaríem parlant d'un 6, un 8%, no? De sobrecost sobre el projecte. Hi ha tota una part que ve donada pel propi disseny. Si el projecte en si ja està concebut sobre aquesta base, pues, això fa que després els costos que genera la incorporació de tot això siguin menors, no? Que quan el projecte ja d'entrada no està dissenyat, perquè al final el que comentava el Manel, no? Té molt que veure la com l'edifici, com la concepció del propi projecte s'integra en el clima, en el propi terreny, amb l'espai, amb les orientacions, amb tot això, no? Jo crec que aquest sobrecost que ara per ara ens pugui semblar important dintre de lo caríssim que és comprar un habitatge, no? Doncs crec que és quasi insubstancial, no? I tenint en compte que és un espai tan important per a les persones i que, a més, l'han de gaudir tant temps, jo crec que cada cop la gent serà molt més sensible. Jo crec que el que ara és una cosa una mica excepcional i innovadora, d'aquí uns anys seran requeriments bàsics, no? Perquè la gent entendrà que tenir una bona qualitat d'aire, tenir un espai que tingui una sèrie d'elements que el fan sentir millor, que el fan dormir millor, que el fan respirar millor, al final, que el reconnecten una mica amb els elements primaris de la natura, no? Al final, doncs hem tornat a recuperar el fang, la fusta, la terra, si veus que en aquesta zona comunitària, no? Doncs tots els paviments és terra compactada, no? Una mica recuperar tots aquests elements primaris que havien perdut, no? Que durant molts anys eren una mica la base de... i que una mica s'havien anat perdent, no? El tema de com tractar el sol, la llum, com protegir-nos a l'estiu i com aprofitar tota aquesta energia del sol a l'hivern. Mm-hmm. Totes aquestes coses que semblen molt elementals, però que havíem perdut i que ara hem recuperat i que al final fan que la persona se senti millor, no?
Manuel Bailo, com teniu previst que envelleixi tot això?
Bona pregunta aquesta.
Sí.
Envellirà molt bé segur. Com la gent que aquí viurà, que abans estava pensant, la millor manera de comprovar que realment, no, tot el que diem és veritat, és que tornem d'aquí 50 anys.
Correcte, sí. O potser només que ens hi
i tots els que van comprar els pisos encara hi visquin, no? Això seria el millor, perquè diríem, és veritat el que dèiem, no? Home, esperem que l'edifici també envelleixi molt bé, no? És a dir, la qualitat dels materials que s'utilitzen és formar part intrínseca de la manera d'entendre el que és la construcció, no? Per tant, jo crec que envellirà molt bé.
Diguem-ho tot, també. En part estem aquí perquè aquesta promoció ha estat reconeguda amb una selecció a la categoria Arquitectura dels Premis FAT 2018 i també ha estat finalista a la 15a edició dels Premis Catalunya Construcció 2018, a l'apartat d'Innovació a la Construcció.
Bueno, aquests dos petits reconeixements, no? O sigui, al final... Com dèiem abans, no? O sigui, al final l'arquitectura jo crec que sí que té alguna cosa d'això, d'aquest valor de la constel·lació, no? Vull dir, al final és una... Tu tens un munt de coses que s'han de posar en ordre, no? I algunes... I com poses això en ordre, no? O sigui, això, al final, un projecte d'arquitectura passa bastant per això, no? I al final els premis pues, serveixen per bueno, pues, per dir, bueno, pues sí, pues mira, aquesta vegada ho has posat bastant en ordre, això, no? Bueno, et poses una miqueta examen, no? De si realment això... ho has sabut més o menys organitzar o no. I respecte al Premi de Catalunya Construcció, com que estem posats en aquesta idea d'investigar sobre la, no, sobre, bueno, sobre l'arquitectura i buscar solucions constructives que millorin la qualitat de la salut de l'edifici i de la resposta de l'edifici amb el medi ambient, ens feia il·lusió pues, presentar també el projecte, no? I per això en aquest sentit ens vam presentar a la categoria d'innovació. En què innova? Jo crec que bàsicament innova una altra vegada amb aquesta constel·lació que consisteix bàsicament en focalitzar-la en una solució constructiva molt concreta i simple, que és la construcció d'un espai climàtic, d'una revisió de tot el que és la galeria tradicional, però construïda amb elements moderns i amb sistemes de construcció contemporanis, no? I que s'acaba concretant, no?, amb el disseny d'uns perfils de formigó prefabricat que permeten ensemblar tots aquells elements que fan que una galeria climàtica, que vol dir climàtica, pues faci d'un espai tèrmic de transició entre el que és l'exterior i l'interior de la vivenda, fent que el consum energètic de la vivenda sigui menor.
Doncs molt bé, moltes gràcies a tots tres per apropar-vos als micròfons de Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Un plaer, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.